Santi Cortés, professor de llengües.
Bon dia.
Molt bon dia. Salvem les paraules de Vila-real en perill d'extinció.
Sí, hi ha moltíssimes paraules d'aquestes que et pregunten que si estan bé o malament, que sempre dic el mateix, que no n'hi ha res que estiga bé. Bé, vull dir, hem d'intentar conèixer la llengua i el per què les diem certes paraules o per què no, perquè són normatives, perquè no ho són. Però hi ha una, un grup de paraules que vaig pensar jo esta setmana, d'aquestes que són molt populars a Vila-real, que moltes vegades la gent no sé per què les evita i que estan perfectament bé. Potser pensem que no, però vaig explicar per què sí i per què tenen una història. I li havia posat de títol això, paraules de Vila-real en perill d'extinció, perquè són paraules que tendim a utilitzar cada vegada menys. La primera paraula que he triat és enguany, l'adverbi enguany, que encara és d'ús habitual entre molta gent de Vila-real, no així en els territoris del nord, del nostre domini lingüístic, que s'utilitzen molt escassament, no? La paraula enguany en els territoris del nord, com he dit, es substitueix per este any o aquest any, d'acord? Però esta paraula, que s'utilitza per a referir-nos a l'any en curs, l'any en el que estem, prové del llatí. Prové del llatí, el llatí és hoc anno, és a dir, este any. Uh-huh. Això evoluciona, el llatí vulgar, hoc anno, i hoc anno dona en textos clàssics ongan, onguan, oquan, i l'actual enguany. De fet, és una paraula, esta de enguany, que apareix també en altres dialectes italians, deriva del mateix origen, no? I, per exemple, tenim uguano, unguano, en alguns dialectes italians. Per exemple, Giovanni Boccaccio, en el de Camerò, diu: «Io non avrò uguano pace con lei», «Io no tindré enguany pau en ella». Uh-huh. En castellà també existeix esta paraula, però en castellà no s'utilitza mai, i el diccionari ens dona ogaño en H o sense H. En francès antic també apareix oan, però en cap de les llengües romàniques veïnes té tanta vitalitat com així a Vila-real, no?, que utilitzem enguany. Hi ha expressions que es deriven d'enguany, com per exemple quan diem enguany passat, que es referís a l'any passat, no? En comptes de dir l'any passat, hi ha gent que li ha sentit dir enguany passat. Una expressió que haureu sentit també, l'any del batre, si no és enguany, és l'altre. És a dir, uh-huh, que si una cosa no es pot fer en un moment determinat, doncs ja es farà quan siga possible. L'any del batre, si no és enguany, és l'altre. De fet, totes les parèmies, totes aquestes frases tenen una profunda filosofia vital, no? De consells per a viure millor, de moral, d'ètica. Bé, i ara, en els temps de pandèmies, en el que ens van veure forçats a postergar molts projectes, doncs esta paraula, o esta expressió, esta parèmia que he dit, doncs pot resultar molt útil. Molt útil. És a dir, tot el que no vam poder fer l'any passat, doncs ja ho farem enguany. I si no pot ser clar, temps al temps. Una altra expressió que haureu sentit és la de sant demà o sent demà.
Sí.
Hi ha molta gent que diu a la sant demà, que és això de la sant demà. La sant demà o el sent demà, en valencià formal, encara que a Vila-real ho utilitzem més com a femení, és una paraula molt habitual en moltes altres comarques també, no només a Vila-real. I, de fet, el seu ús, l'ús de sant demà, ja apareix registrat en un apunt que data de l'any 1280, del llibre de la cort del Justícia de València, on es jutja Guillem Clerissó d'haver dit a Pere Ontoneda que, cita literalment, era fals i traïdor al senyor rei. L'acusació era molt greu, en aquella època especialment, i en la transcripció del procés s'arreplega el testimoni de Bernat Sespuigades, que confirma que efectivament ho va sentir la vespre de Ninou, que és una altra manera de dir anyou, fixeu-vos aquestes expressions populars, o el sandemà de Ninou. El sandemà, per tant, apareix ja a textos del segle, textos clàssics del segle XIII. La forma Ninou que he dit, que apareix en esta, en este text, és també, o apareix en molts textos després. En vespre, vesprada, saludeix el dia anterior a un altre que s'assenyala, una data de referència, i amb la sandemà fa referència al dia següent. I d'on ve aquesta expressió? L'expressió a la sandemà o al sandemà es forma per aglutinació d'un article que és l'article salat i que ve del llatí ipse. I què és l'article salat? Doncs bé, en valencià antic apareixia este article que substituïa i que encara està viu en algunes comarques valencianes i poquetes, no, que es van ser repoblades amb gent de Mallorca, on apareix esta expressió, no? Sa cosa nostra, no? Per exemple, crec que és un grup. Ve del llatí ipse, ipsum, i en la forma endemà, endemà, que també s'utilitza en moltes variants, se, com he dit, s'aglutina amb ipse, i aquest article hi apareix sendemà, és a dir, ve de l'art, és una resta, és un arcaisme de l'antic article, que en comptes de la era sa, la casa, sa casa, no el possessiu, o some, o per exemple l'amiga, doncs amiga, i coses així, que com he dit no és el possessiu, sinó és un article, que ve de ipse. En castellà no n'hi ha res semblant, o no trobar res semblant a la sandemà, però sí en altres llengües romàniques com el francès, l'endemain, italià, indomani, occità, endemain. En anglès és curiós perquè s'utilitza la locució the day after, que va donar títol a una famosa pel·lícula i que, calcant la seqüència de paraules, s'ha traduït en valencià per el dia després, però en realitat seria més encertat traduir-ho per sendemà o a l'endemà o a la sandemà, que és el que utilitzem a Vila-real. Una que vos sorprendrà, que l'haureu sentit, jo de ma abuela l'he sentida moltíssimes vegades, que és de matí mañana.
Sí.
De fet, he estat investigant i esta expressió de matí mañana és el nom que li van posar a un programa de ràdio, concretament de Catalunya Ràdio, i ve del llatí, és pur llatí, o sigui, no és un castellanisme, com molta gent es pensaria, que és un híbrid entre castellà i valencià, sinó que ve del llatí matuta maneanam. La paraula matí en concret ve del llatí matutinum, que vol dir temps matinal, i d'ahí de matuta, que és la deessa del matí o de l'alba. Apareix en molts textos antics, fins i tot de trobar del segle XIV, i ara veuré, perquè també té a veure amb una advocació mariana.
Sí.
En castellà antic es dia crasmanana, que volia dir mañana por la mañana, de mal de matí, és a dir, i també del llatí maneanus. Maneanus no és el mateix que matuta, maneanus és a hora temprana, és a dir, pronte, pel matí. He trobat que, per exemple, en navarro-aragonès apareix la paraula mañana, així escrita amb ena grega, que, com he dit, ve del llatí maneanam, i per de maneanam ve mañana. Per tant, en valencià convindria, si la utilitzem, escriure-la amb ena i grega. Hi ha expressions, això ja ho faré de matí de mañana, o ho faré de matina de mañana. Hi ha una expressió també que és no tindre mañana, que és a dir, que estar sempre de bon humor. No tindre mala hora mai. Mala hora és en el sentit de això, de que estar sempre bé. S'ha considerat sempre un barbarisme, però és que aquesta expressió en realitat té matisos, i el que vol dir és alçar-se molt pronte de matí per a fer alguna cosa de profit a primera hora. Vull dir, l'explicació és aquesta, alçar-se molt pronte per a fer coses de profit a primera hora, no a última hora del matí, perquè el matí és molt llarg, no? La deessa és Mater Matuta, els grecs l'anomenaven Eos, tenia un temple a Roma, que era el Fòrum Boarium, i s'associava la deessa als ports marítims, on generalment també tenia algun temple dedicat en els ports, no? com comentem. Se li dedicava un festival conegut com a Matralia l'11 de juny, és a dir, fa pocs dies, i també, si busquem l'arrel indoeuropea, doncs s'associa ma al significat de bona, no? Segons diu el lingüista Dumézil, el seu nom originalment significava de bon matí. Sí. Mater Matuta, que s'anomenava així pels mariners, que l'anomenaven també Estela Matutina, estrella del mar, i per una falsa etimologia, estrella del matí, estrella del mar, és a dir, la Mare de Déu del Carme, la patrona dels mariners, que Mater Matuta s'identificava amb el planeta Venus, que és el primer astre que es veu quan s'acaba la nit. Per això, la Mare de Déu del Carme té a veure indirectament amb el nostre de matí mañana. Una altra molt curiosa també, que és avesar-se, que així la utilitzem amb la pèrdua de la S intervocàlica, avear-se. Què convé dir? Acostumar-se o avear-se? El verb acostumat és més antic realment, o està documentat més antic, en el segle XIV, i avear-se o avesar-se no apareix fins un segle després. És curiós perquè l'expressió avesar recula per influència de la llengua dominant, pel castellà, però en realitat en castellà també existís avezar, el que passa és que no s'utilitza mai. En canvi, així l'avear-se o avesar-se sí que està viu. Prové del llatí advitiare, i advitiare deriva de vitium, de vici, és a dir, agafar vicis. I d'ahir ve, d'agafar vicis, ve a besar-se, perd el sentit negatiu i apareix en molts altres idiomes, com l'occità és literal, a besar, en aranès a vedar, en italià a bezzare, portuguès a besar. Per tant, és un verb que nosaltres utilitzem així. Estic aveat a fer això d'una determinada manera, per estar acostumat. I a Vila-real encara se sent, però, com he dit, és una paraula en perill d'extinció que volem recuperar, una expressió que li sentia jo a ma abuela, aveat a no menjar es va morir la burra. Que clar, si està aveat a no menjar és fàcil que es morga, no? Quan ja estava acostumat a no menjar, vai es mor. Quan ja estava aveat a no menjar, vai es mor. Quan el burro del retor, com el burro del retor, que quan es va avear a no menjar, es va morir. A estar aveat. De raïl i no de rel o d'arrel. Tan bé esta paraula, la paraula raïl, escrita així, al diccionari normatiu apareix amb dièresi en la i. La etimologia és la següent. Ve del llatí radicis, d'ahir evoluciona raïu i d'ahir ve raïl. I raïl és la forma més antiga, que després evoluciona encara més posteriorment de raïl a rael i de rael a rel. I per aglutinació de la A, de l'article la, dona l'actual arrel, que és molt més modern, és una innovació, però el raïl és valencià més antic que la paraula arrel. De manera que la forma que utilitzem així a Vila-real, raïl, tampoc és cap castellanisme, no té res a veure amb raïd, i de fet és molt més antiga i etimològica que les formes modernes rel i arrel. De fet, trobem la paraula raïl en clàssics del segle XIV i XV, com per molts escriptors, trobem per exemple el llibre de saviesa de Jaume I, 1385, on diu «Eatresi, la veritat és raïl de totes les coses del món», o als sermons de Sant Vicent Ferrer, al 1410, on diu, veu hom que la raïl de tal arbre és bona. O Isabel de Villena, al Vita Christi, el 1497, diu, vos qui sou la soca, el raïl de tota natura humana. Per tant, la forma raïl és més antiga i etimològica, de fet, que la més acceptada, la més normativa que s'ha utilitzat últimament, que és arrel. Una altra expressió molt curiosa que també he estat mirant és arreglar-se o mudar-se. Tu què dius? Que t'arregles o tu t'arregles o
que me mude.
Tu te mudes. Bé, d'on ve la paraula mudar-se? Ve del llatí mutare, canviar, que ja apareix al segle XIII, és molt antiga, i té molts significats. El que estem explicant ara és el de canviar-se de roba i millorar l'aspecte d'una persona. Apareix així al diccionari normatiu. Em mudaré per anar al convit, no? També apareix com canviar d'aspecte la vegetació. A la tardor els arbres es muden de roig a groc. O canviar de domicili. Son pare s'ha mudat a un altre barri. I jo no sé si has sentit mai que diuen que els vilarrealencs diumenge ens mudem mentre que els de Borriana s'arreglen. I què distingís mudar-se d'arreglar-se? Quina diferència n'hi ha entre mudar-se i arreglar-se? Pel que puc deduir o he estat mirant en textos, el que s'arregla, en textos orals, perquè diu la gent, el que s'arregla és el que fa és introduir canvis xicotets en el seu vestir per indicar la rellevància del que vol festivar, de la festa que vol fer. I qui es muda canvia la seva manera de vestir per a indicar precisament esta rellevància. Per tant, el que vol dir, em pense, és que els vilarrealencs...
Que els vilarrealencs van o anaven, no?
Ho he escrit al revés, els vilarrealencs o anaven ben vestits tota la setmana i els de Borriana només van... vull dir, a veure, el que vol dir és que els borrianes van o anaven ben vestits tota la setmana i els de Borriana només van o anaven els diumenges. Per això es muden.
Sí que és veritat que dius, jo estic escrivint-les totes perquè després ho tirem així perquè la gent se recorde de cada una. Continuem i després farem un xicot de repàs.
Càries en una dent. Bé, què passa? Que els termes mèdics doncs han triomfat, han guanyat pes perquè són ciència i totes aquestes coses. Però tota la vida sí, per a una dent amb càries, seria que tenies la dent corcà. No que la tenies en càries, sinó que se m'ha corcat la dent. Això passa també, per exemple, en altres paraules com medula, que em diuen és plana o és plana, no? En valencià. Perquè en valencià sempre s'havia dit moll, de fet n'hi ha l'expressió el moll de l'os. El moll de l'os és la part molla, és a dir, la medula. Però els termes científics, doncs, com que han substituït els termes tradicionals, d'ahir que haig anomenat això paraules en perill d'extinció, però, com he dit, popularment sempre s'havia dit tindre la dent corcada, tindre la dent corcà, si perdem la dent intervocàlica, que ho solem fer també a Vila-real sense la dent intervocàlica, i el verb corcar o corcar-se també s'aplica per analogia a la fusta, als cereals, també es pot dir que la sal de la mar corca un metall, no? Uh-huh. Sobretot els que teniu un apartament a la mar, que s'han corcat les vigues de l'edifici, coses així, he sentit també. També en una part més psicològica, l'angoixa amb corca, és a dir, que menja per dins. I hi ha altres maneres de dir corcar-se, que també he sentit, com cucar-se. O arnar-se, no? I quan un objecte es comença, al començament, a corcar, el que he sentit també dir és que es pica.
Pica,
sí. Se t'han picat les dents o se t'ha picat un objecte, una fusta, etc. Una altra expressió molt curiosa és enrevesat, ser enrevesat per ser complicat. No sé molt bé dir quina és la diferència, jo diria que la diferència entre complicat i enrevesat és que enrevesat té un matís d'intensitat i com un punt més de vigor. Al diccionari normatiu valencià, enrevesat apareix definit com complicat, embolicat, difícil d'entendre o de resoldre. Era una novel·la molt enrevesada, no? Que és difícil d'entendre, sobretot aquestes novel·les negres, no saps qui és l'assassí o qui deixa de ser. Narcís Oller parla, per exemple, d'enrevesades i desagradables complicacions. D'on ve enrevesada? Enrevesat ve de revés, és a dir, cara o part o posada al dret. Però en valencià la paraula revés també es fa servir en altres sentits. Per exemple, sentir dir quin xicuelo més revés, quin xicuelo, sobretot dels adolescents, que ho fan tot com al contrari de com s'hauria de fer. Per cert, la paraula xicuelo també és una paraula en perill d'extinció, i he estat investigant, no he trobat exactament la història de xicuelo, però sí que he vist que a Terres de l'Ebre s'utilitza, per exemple, per anomenar els xicuelos castellers, és a dir, els jovens, adolescents, no? Que seria com un sinònim de xaval, no? I així ho utilitzem també en aquest sentit, és a dir, la colla de castellers que tenen entre 14 i 18 anys, més o menys. Això serien els xicuelos. Podem tindre sort revesa, és a dir, mala sort. També hi ha una expressió molt curiosa que fes... Ja ho faré en acabant, per després, no? En acabat en valencià formal, però sí, normalment utilitzem l'expressió en acabant. Joan Caromines diu que tenim la paraula documentada des del 1527... com a després, combinació de despuix i après, que de après originalment volia dir a prop i après, que també vol dir darrere i després, no? Se junta amb la paraula despuix, és a dir, despús, després, despuix i après, i apareix la paraula després. Però, com he dit, la que està en perill d'extinció així és en acabant. Les va anar posant al palmell de la mà una a una i en acabant les va deixar damunt de la taula embolicades en un drap de cuina. També s'utilitza en sentit preposicional. En acabant de prendre cafè, encara va parlar del viatge, bla, bla, bla. Això ho he trobat a Mercè Rodoreda. Hi ha una altra expressió que també està molt en perill d'extinció, que és la paraula rua, una rua de pa, que ve del llatí ruga, ruga en origen vol dir camí, he llegit que ve de l'irlandès antic ruat, que en realitat volia dir roig, per ahí he vist un mapa en irlandès amb muy rua, no? No sé, em sembla bastant interessant esta possible relació en l'irlandès, però encara ma abuela ens feia una rua de pa per a berenar quan hi siguem de l'escola. Una altra expressió que està possiblement per una deformació popular, quan anaves a comprar fruita al mercat, molta gent que tenia una economia més precària, en comptes de comprar del rebuig, doncs així li diuen que comprava del rebut, que clarament ve de la paraula rebuig, però que a Vila-real sempre s'ha dit del rebut. Doncs bé, segurament hi ha moltíssimes més paraules, Susana, però
crompar ja us he portat alguna. Crompar o comprar?
Sí, també.
Quina és la correcta?
A veure, la normativa és comprar, no? Però este desplaçament para de les consonants és molt habitual.
Sí, perquè m'abuela dia crompar.
Crompar, sí.
Recapitulem. Enguany passat o l'any passat? Quina és la correcta? Enguany.
Totes són correctes.
Enguany passat o l'any passat?
De fet, enguany és perfectament correcta, és el diccionari normatiu, sí, sí. I enguany passat vol dir l'any passat. És una combinació entre enguany i passat. Sí.
El sendemà, la sendemà o sendemà?
Apareix normativament com a masculina, però com he comentat, així s'utilitza com a femenina.
I la vespre?
La vespre i la festa, no? La vespre,
la vespre de...
Clar, la vespre o la vesprà, com
claro,
dir,
és que...
quan es parla d'intervocàlica.
Perquè clar que és bona tarda o bona vespre? Bona vesprada.
Doncs a partir de plana alta diuen bona tarda, les dues expressions són perfectament correctes perquè les dues venen del llatí, però així utilitzem una de les dues, que és de víspera, i per tant vesprada, vespre és més en sentit formal quan parlem d'una festivitat, la vespre de Sant Pasqual, la vespre de la Mare de Déu de Gràcia, les vespres en el sentit litúrgic, no? En plural. Però la vesprada, nosaltres així no diem bona tarda o bona tarda, com diuen més al nord, sinó que diem bona vesprada.
Bona vesprada.
O bona vesprada.
De matí mañana ya sense problema, o siga lo de yo de matí mañana y així no saben que tenim la faena feta.
Es que de matí mañana no es el mateix que de matí, es una altra cosa.
Clar, clar.
Ve de ya del llatí matuta maneana y com he dit es que s'ha d'explicar. És a dir, en dos paraules condensem el fet d'alçar-se molt pronte de matí per a fer una cosa de profit a primera hora, que és el que vol dir de matí mañana.
I, Santi, ho has sentit en més llocs? Jo parlo de la província de Castelló.
Sí,
sí,
jo crec,
o sigui, que és popular.
En totes les comarques del nord s'utilitza. I, de fet, ho he trobat també a les Terres de l'Ebre i fins i tot en un programa de ràdio que li van posar ixen.
És veritat, ho acabaves de dir. Avear-se o acostumbrar-se?
Acostumar-se seria la més habitual.
Acostumar-se, no acostumbrar-se.
No acostumbrar-se, acostumar-se, perquè ve de costum, no? Aleshores, per, diguem-ne, per la lògica de la mateixa llengua, com de cendre a cendrer, ve costum a acostumar. Però així s'utilitzava molt l'expressió avear-se o avesar-se, per això la reivindique, perquè la continuem utilitzant.
I una altra de les coses que a mi sempre em fa dubtar és, jo per exemple dic les raïls de l'arbre, això sí que ho dic, jo no mai dic els arrels de l'arbre, però quan tu parles dels teus arrels, es diu de tus avantpassats, tu de què parles? D'arrels, de raïls?
Del que vulguis. Ja he dit que la paraula raïl és perfectament correcta i de fet és més antiga i més etimològica perquè ve de radicis, del llatí radicis, que la paraula arrel. A veure, què passa? Això,
Perquè dius la raïl del quissal, ahí t'entra bé, però les meues raïls, perquè claro, pensem que estem molt castellanitzats i entonces pensem, les raïls no són a més als raïls dels trens.
Clar, el que ha passat, i això és un fenomen que no només li passa al valencià, quan tu tens una normativa, que és la que t'ensenyen a l'escola, doncs tendis a desplaçar les formes locals que moltes vegades també tenen la seva riquesa, la seva història, probablement perquè no ens ho han explicat del tot, no? D'on venen aquestes expressions, o, clar, el professor estudia un estàndard per a tot el país. Estic parlant ja del País Valencià, ja no diguem dels altres territoris, Catalunya, sud de França, Balears, etc. Però tenim un estàndard que és per a tots els valencians que moltes vegades menysteix les formes pròpies locals que no necessàriament són una incorrecció, és a dir, no és que estiguem malament, sinó que són un arcaisme. Un arcaisme vol dir una paraula molt antiga que a través de generacions s'ha mantingut. Aleshores, clar, per això aneu molt en cura en allò de corregir a la iaia, perquè és que la iaia de vegades sap més que nosaltres, perquè el que està fent és transmetre una... És a dir, investiguem una miqueta d'on venen aquestes expressions, perquè estan ahí...
Que ara m'hi ve al cap les iaies que estan sentint-ho, diu, ja estic xic, sí que he sabut.
Sí,
és que tres coses al bolsillo, Santi.
Però la saviesa es transmet també al llarg de les generacions i, no? I...
Algo que també me llama l'atenció és quan tu estàs treballant, no? I tens un acte o el que sigui, bueno, vaig a mudar-me, no? Els diumenges mos mudem o el cap de setmana mos mudem. Clar, és que la paraula mudar-se és s'ha mudat de casa, s'ha mudat... En este cas seria s'ha mudat el comedor de casa o el saló de casa. Perquè, claro, arreglar-se, ara sí que cada vegada està guanyant algo de mudar-se, eh?
Sí, perquè no és el mateix mudar-se que arreglar-se, ja ho he explicat. És a dir, té un matís, eh? Arreglar-se és quan normalment ja vas bé i t'arregles una miqueta, no? I mudar-se és específicament per a un convit, sigui una comunió, una boda, per ahir te'n mudes. Una expressió molt curiosa
que
va molt mudar. De baes, fer les coses de baes, és a dir, gratis. Els catalans diuen de franc, però així tota la vida s'ha dit de baes, de bades. Si ho busqueu al diccionari, és de bades. Nosaltres diem així al poble de baes, fer les coses de baes, o que te donen menjar de baes, com hi havia vegades que si l'Ajuntament, bueno, això encara passa, dona menjar gratis, la gent pega tres voltes.
Algo que...
Perquè menjar de baes, ja sabeu.
Llama l'atenció és l'expressió esta de que valga la pena, i se diu que paga la pena.
No, a veure, són les dues perfectament correctes.
Sí, però
no?
La diu molt poca gent, lo de que paga la pena.
Sí, però són dues expressions que depèn, no sé. Potser paga la pena és una miqueta més formal, però que no...
Algo que no hem dit, o jo no he dit mai, és de la meva família, és lo de corcada. Nosaltres no hem dit la dent cuca.
Cuca.
Sempre. Mm. En este cas. I després lo de enrevesat o complicat. Quan parlem d'aquesta persona és enrevesada, li donem un toc de malícia. És una persona maliciosa, perquè hi ha persones complicades, pobretes, o que no són malicioses, són complicades, pues, per lo que siga. Però quan diuen que és enrevesada és perquè té un toc de mar de fondo.
Mira, una altra que deia la meva... esta la sentia més a la germana de la meva iaia, Matia, que en comptes de necessitar, deia haver de menester. Això no és de menester,
sí.
No sé si l'heu sentida.
Sí, sí.
Al segle XIII ja es van deixar escrites frases com, per exemple, en les obres nostres hauria menester millorament. Les nostres obres havien de menester millorament. Això, Jaume I, del llatí, ministerio, vol dir antigament ofici, cosa necessària per a l'ús.
La paraula també que han parlat és en acabant o després. Jo més he sentit més en acabant que no en acabant.
Jo he sentit fins i tot en acabant.
Ja... I en acabant.
Perquè, a veure,
sí, sí,
En acabant, per què passa això? Totes les llengües tenen un principi, tendixen al que s'anomena economia del llenguatge. És a dir més coses a menys, com el que diu de matí mañana, que per explicar el que és necessita tota una frase. Doncs aleshores el que tendim és a reduir per a dir més coses amb menys paraules, almenys la parla popular és així. Clar, per exemple, quan parlem de llenguatge científic és al revés, com hem de ser molt pulcres, molt específics, no deixar lloc a la interpretació ni a res, doncs aleshores hem d'explicar amb més paraules menys, no? Però la parla popular és al contrari.
Quan parlàvem de rua, clar, què diem? Entrepà? Xusco?
Sí, entrepà és la normativa. Xusco també.
Clar,
també sentit, és veritat, un xusco de pa, sí, sí.
Clar, és que si pensem, un entrepà jo no ho he sentit mai. Jo l'entrepà sí. No l'havia sentit. Nosaltres diem rua i o dir, pues jo al meu xiquet li faig un xusco, com dir, que seria una rua gran, un xusco. I després lo de crompar i comprar és comprant.
Una altra expressió que també no sé si heu sentit, jo la dic molt, portar-se bé, quan te portes bé, hi ha gent que diu fer bondat, no? Per fer bondat. S'ha de fer bondat, és a dir, t'has de comportar com toca. Èticament, no?
Mm-hmm. Sí, el rebut era la que més ha quedat un poc de rebut.
La fruita de rebut, sí. Això
ah, sí, de rebut. Bueno, jo, sin embargo, diria de rebuig.
De rebuig, sí, però així
al
poble molta gent ha dit de rebut, molt de temps, sempre, no? Posar-se d'acord, a vindres. S'han avingut.
Sí, és una parella benavinguda.
Una parella benavinguda, sí. Una altra paraula bastant en perill d'extinció, la idea, encara que no totes les expressions que he comentat així, la idea ve d'un llibre que es diu Salvem els mots, de Jordi Badia i Pujol, que em va donar peu a començar a investigar algunes d'aquestes paraules, que tindre un mal de cap per tindre una preocupació, no?
Sí, sí, sí. A més ho entenem perfectament, Quan diu, tinc un mal de cap, tu saps perfectament que aquesta persona el que té és una preocupació que el que provoca és que te faça mal el cap, vaja. Però sabem que és una preocupació,
Em fa molta gràcia expressions com per a una persona que està molt prima, no? Estar fet un fideu, estar fet... No sé quines haureu sentit, però la d'estar fet un fideu és molt habitual.
Sí, jo en este cas sí que és veritat que no mai... sí, és un secallós.
És un secallós.
Sí, que va néixer xic, que és un secallós i està, sí, això que és veritat perquè m'ho acaba d'apuntar Txelo així a lo lluny n'hi ha coses precioses, el que passa que m'ho s'acaba del temps, Santi.
Sí.
I tu encara seguisses buscant de més
sí, uf,
que bonic és parlar d'aquestes coses.
Però són paraules que estan ahí, que també volia una
miqueta... Ah, però mostrava un somriure, quan que veia que es tornem a sentir i vam... Que bonico, no?
Sí, mira, he trobat la de pagar la pena, però com sé que la gent, i últimament per cert, estic molt agraït perquè hi ha hagut molt de seguiment a aquest espai, doncs la de valer la pena i pagar la pena, valdre la pena i pagar la pena, l'expliquem un altre dia, la tinc així, però l'expliquem així, deixem a la gent una miqueta en el cuquet.
Jolín, però és que ara no vull quedar en el cuquet, que és molt llarga.
Sí, és llarga, és llarga.
Però com se té que dir?
A veure, així este llibre recomana recuperar pagar la pena.
Pagar la pena.
Perquè cada vegada diem més valdre la pena.
Que valga la pena, no?
El que segur que paga i val la pena és recuperar aquestes paraules de les nostres iaies que sempre han estat vives, que moltes vegades es pensàvem que no eren valencià, que se les havien inventades i que són totalment nostres. Així que, com he començat dient al principi, salvem les paraules. Salvem les paraules de Vila-real.
Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies.
A vosaltres.